Bé, després d'aquest repàs de música amb la Jamila Canale, un gran repàs musical que jo també m'he sentit identificat, estem aquí amb en Toni Cordero.
Bon dia, Pep.
I avui parlarem de bestioles, no? Perquè el mar sempre ha estat durant dècades una font d'inspiració al cinema i sovint una metàfora del desconegut, del perill i de la força incontrolable de la natura. Des de monstres gegants fins a animals aparentment normals, però letals, com aquest que escoltàvem, no? La banda sonora d'aquesta pel·lícula. I les criatures marines sempre han tingut un paper destacat, especialment això, amb el cinema de terror i d'aventures. I avui ve en Toni Cordero a parlar-nos d'aquest tipus de cinema.
Gràcies, Pep. Molt bones paraules. La veritat que això ajuda a obrir molt bé aquest espai sobre aquest tema, perquè com molt bé has dit, ja has donat a la Diana el desconegut. La por sempre va agafada de la mà del desconegut. Allò que l'home no coneix, perquè encara no ho has aprenat, no ho has explorat. Llavors, la desconeixença, la ignorància, no forma part del comportament humà, que el que no coneixem fa que actuem sempre amb por, desconfiança.
Exactament.
És així, no? I clar, es parla que som arribat a la Lluna i estem enviant naves automàtiques a Mart i a més enllà, però encara es desconeix gran part del fons marí. Clar, això és un terreny abonat a tot tipus d'especulacions i fantasies i, per suport, en el cas de cinema, hi ha, efectivament, subgèneres el terror marítim, que volia tocar-lo ara, que estava en estiu, però, bueno, que banyem els tranquils, les aigües de Formentera són meravelloses i molt segures. Aquí no trobarem un tobró
com estan Spielberg.
No. Pues, aquesta pel·lícula, saps que ara celebren 50 anys. Es va estrenar en juny de l'any 75.
50 anys ja,
Va marcar una base després de moltes coses. Perquè pot ser que Tiburón també era el final d'una manera clàssica de fer cinema i un nou enfoc de la indústria. Encara i tot, on que usava molts elements cinematogràfics d'esclassicisme, introduïen molts nous que mestres anteriors, com Hitchcock, ja havien treballat, i l'espero que ho va saber assimilar molt bé. Jo era un gran admirador d'en Hitchcock, era admirador també d'en John Ford, i molts de directors clàssics que en Spielberg admirava molt i que varen ser els que varen una mica espitjar la seva vocació cap a aquesta professió, molt encertada que l'hagués triat. Va ser una pel·lícula que també va posar de moda els blockbusters d'estiu, la gran estrena d'estiu. Varen estrenar la pel·lícula a més de 400 sales de cinema en tots els Estats Units. Va ser una bombada, va ser la primera pel·lícula que va recaudar més de 100 milions de dòlars. Molt més que L'Exorcista, més que El Padrino, que també havien set unes grans pel·lícules en aquells anys.
Més,
sí. I en Spielberg estava tan convençut, era una de les Òscar, el millor director, que es va gravar ell mateix, el dia de la cerimònia, es va gravar ell mateix perquè veiessin els esglai que fotia quan li haguessin dat els Òscar. I va fotre un esglai de pena i de plor perquè no li van dar. Li van dar en Fellini. No sé si era pot ser Casanova. No sé, no em recordo si és Casanova o Marcord. Això ja... Aquí ja vaig una mica despistat. Però bé, podem saber sobre la marxa. No li van dar els Òscar en Fellini i va quedar molt decepcionat, molt decebut, i però encara i tot la pel·lícula ha quedat com un clàssic dins aquest subgènere de terror, i en general, el cinema en general com un dels grans clàssics contemporanis. Bueno, tot el que ha vengut després, no? A part de diverses seqüeles de Tiburón, a qual més pitjor, també altres varietats, que va fer una parlada molt petita, pel·lícules com Piranha,
també,
Orca, d'en Dino De Laurentiis, també mirarem enrere una mica també la de Moby Dick, que està una mica darrere també de Tiburón. No tant de l'Espírit, sinó dels novel·listes. Novel·lista, saps que la pel·lícula està basada en un llibre, la va escriure en Peter Benkeley. Aquest feia els discursos de Lyndon Johnson, el president dels Estats Units, periodista, però llavors també es dedicava a la literatura, i se va enterar d'un succés que va passar per ahir per Nova Anglaterra, d'un tiburón blanc, que pareixia que quasi mata un pescador. I ell, això, es va tancar... Bueno, va estar 7 anys escrivint aquesta novel·la a unes oficines ahir de Nova Jersey.
I va dedicar prou temps, eh?
Devia anar a trossos, també, no crec que estigués ahir tancat. No veus quina patida. I va ser un èxit de ventes. Llavors, entonces, en Richard Zanuck i en David Brown, que els productors de la Universal, es fixaren en aquell text i van dir, ui, aquí tenim una mina d'or. anem de pressa, no sigui que m'ho lliven uns altres, no? I van contratar un jove director de 25 anys, en Spielberg, que ja havia destacat en una pel·lícula anterior, que era per televisor, però va tenir tants d'èxit que la van restrenar en els cinemes, que era El Diablo sobre Ruedas, que molts dels elements del Diablo sobre Ruedas ells juguen també en Tiburón, aquesta amenaça desconeguda. No. En aquest cas, una carretera, un camió que està tot rovellat, no saps qui el maneja, però que és algo terrorífic, no? Perquè està perseguint allò un ciutadà, un port ciutadà que està conduint el seu vehicle i l'està encalçant durant tota la pel·lícula, una pel·lícula de molta tensió, molt de suspense, i molts d'aquests elements els traspassa la pel·lícula de Tiburón.
Mm? Que va ser com la seva primera pel·lícula, llavors.
El seu gran blockbuster, diguem. No, jo va rodar una altra que va anar als cinemes, que era...
De Sugarland Express.
Goldie Hawn sortia...
Jo tinc aquí com la Loca Evasión.
Loca Evasión, aquesta. Aquesta era una pel·lícula menor que quan l'estava rodant ja el cridaren per fer aquesta. Llavors ja, en el moment que la va acabar ja s'hi va posar. Varen rodar per ahir per una zona de dit Stewage de rics. Allí Stewageat tota la família Kennedy, en Obama, que és Martha's Vineyard, es diu. És una illa, bueno, és un grapat d'illes que està davant del comtat de Maine, ahí per Nova Anglaterra, que ahí precisament està a la illa de Nancutec, on parteix el Pequot, el barco aquest del capitán Ahab, que va a veure si sa casa, no? Sa casa de sa ballena Moby Dick, també està per aquella zona. I és que Tiburón té molts d'aquests elements, no? De fet, la segona part no deixa ser una mica també una casa darrere sa bèstia, entre aquells tres que estan condemnats a col·laborar entre ells perquè es duen fatal. De fet, el bo de sa pel·lícula, aquestes dues meitats, que la fa tan completa. La primera, que és aquesta presentació del joc, d'aquesta illa, allí el poble de Martha's Vineyard es diu Amity Island, que és un nom imaginari, és de la novel·la, un lloc turístic que talment és així, tot de cases blanques, de finestres emmarcades en blau. Allí crec que la nit, una casa que són uns 10.000 dòlars la nit, és un lloc molt car. I la família Obama també estiueja molt. I per cert, en John Fitzgerald Kennedy Jr. crec que es fa estampants la seva avioneta per allí. No sé si saps alguna cosa de fa uns anys.
Sí. Que era que és una zona una miqueta
sí,
bastant
coneguda per tot això. No? Ja. Sí, exacte. Pues, clar, el començament de la pel·lícula és determinant aquestes dues notes, no? Són dues notes que van increixendo, xan, 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 xan. Jo veu quan comença allí la música d'instrument de vent. Això és el moviment de l'esqualo, que va oscil·lant, saps?
De qui deu ser la banda sonora?
John Williams. Però jo és com Mozart o Beethoven, és un mestre.
Totalment.
Aquesta música ja t'introdueix que des fons de la mà està sorgint alguna cosa. Això desconegut, això que li hem de tenir por, i que aquesta música t'ho marca molt bé. I avui ja passa directament a Silla, perquè és la introducció de l'escenari, t'introduix l'escenari, t'introduix els personatges, l'alcalde de la ciutat, que és un depredador polític que només pensa en la seva cadira i els seus beneficis, les barres que té contínuament el xerif, quan el xerif té la paranoia que hi ha un bitxo per ahí que s'està menjant la gent, i l'alcalde diu, no em treguis la gent de la platja, que la gent si no nada, mos quedem sense sol, saps? I sempre mira el que és més és interès propi, no?
Sí, d'aquestos n'hi ha molts.
N'hi ha molts, sí. De fet, saps que en Fidel Castro deia que la seva pel·lícula favorita, bueno, era no la pel·lícula, el llibre, Tiburón, perquè deia que retratava el pitjor del capitalisme nord-americà.
Mira.
Saps, aquesta pel·lícula, la veritat que té molts de matisos que posa una mica en entredit el estil de vida occidental, no? Capitalista. La pel·lícula té introduït els personatges i a part, es pren el seu temps les escenes. Veus escenes familiars amb Brody, sa dona i el puixet que tenen, aquestes càpsules familiars que són íntimes, i en saps que l'espectador en seguida connecta, en seguida patitja. I això fa que el personatge te'ls fas teus, saps? I connectes molt bé amb els personatges. Tant ell com llavors amb aquell científic aquest actor de... Richard Dreyfuss, no?
Clar.
Aquest actor de gafes jovenet, que en Quintes, que a casa Tiburón no el pot ni veure, perquè aquí també hi ha una lluita de classes, saps? Aquesta lluita de classes llavors manifesta més endavant quan van els tres darrere el tauró, per caçar-lo, no?
Té un transfons bastant gran, no?
Sí, sí, sí.
políticament parlant.
Perquè, per una banda, en Quint, que no deixa de ser, sí, un home desproletariat, s'ha dedicat tota la vida a la pesca, a la caça, en Richard Dreyfuss, que és un fill de papà, que l'envien allí a estudiar una mica el comportament dels taurons, així de xoquen aquestes dues maneres de ser, no?, i d'extracte social. Llavors també en Brody, policia, que és una mica ell mortificat perquè se sent culpable de no haver actuat d'hora. De fet, la primera víctima que cau, que és escena famosa, que està filmada allà darrere de... hi ha unes escostes de Silla, aquesta escena famosa que Crisi es diu, el personatge, que està allà nedant, no? És una trobada al foc d'uns jovens, llavors ella se'n va, es banya, i llavors de repent comença a sentir com unes sacsades que li agafen les cames i uns crits, i llavors de repent desapareix. La novel·la és molt més gore, explicant això.
Sí, veritat.
Però després ho fa molt bé perquè ell simplement suggereix el terrible que està passant baix l'aigua amb aquella lota, que llavors l'aigua se la traga i com si no hagués passat res. Tot el terrible ja continua en els fons, no? És una pel·lícula plena de suggerències, saps? De fet, el catxarro mecànic, tenien tres, que es deia Bruce, se li rompia seguit, perquè si ve una mica d'ola es tombava, no havia manera d'aixecar-lo. Llavors parava. Clar, és que tu penso, un catxarro que té seus motors elèctrics i que jo el tens que fer nedar, li es va dar molts de mals de cap. I llavors en Spear va pensar, fotre, és que hasta se n'enriuran, si treu que s'està a primera hora faig sortir massa. Com les pel·lícules d'abans, no? Tu aquestes pel·lícules fantàstiques, sempre veies monstres de porto tot arreu. Dic, no, els monstres no el veuran tota la pel·lícula. El suggeriré. I això va fer que la pel·lícula es tornés més inquietant, tota la trama inquietant i realment terrorífica.
La por a lo desconegut, a lo que no saps lo que, com és el monstre aquest, com és de gran, com és de...
Exacte, la desaparició de la lota, el primer. Llavors aquell boix que és devorat a la platja, aquesta escena la va prendre Spielberg d'en Hitchcock, quan en Brody, que sap que alguna cosa està passant a les aigües, que hi ha una amenaça submarina, però que no té prou proves per intentar fer tancar les platges. Aquesta escena, que és com la de Vertigo, te'n recordes? Quan en James Stewart es queda penjat allà d'un cantó, allà d'un terrat, un edifici, i veu com es fon s'allunya, aquesta sensació realment de vèrtic, no?, de profunditat. Allí en Spielberg fa la mateixa tècnica de filmació, quan es veu en Brody, que veu allí, que desapareix un boix que va dalt una... deixa una colxoneta groga, desapareix, i de sobte es veu els fons al rededor, el que són les dunes de la platja i les casetes que s'allunyen fins al fons i avui queda en primer pla. És una sensació com de desfondrament, de caiguda en el buit, saps? Com dit, és que se m'ha caigut el món damunt. Una altra víctima, no m'ho puc creure, i el tauró el tinc aquí, saps? Una escena que realment impactat i impactant i que diu molt. Com te deia, això era tota la primera part que han dit, la presentació dels personatges, dels escenaris, els primers atacs del tauró, que inclús creuen que no l'han agafat i agafen un que no és, saps? Que saben que segueix encara per allí. I llavors la segona és la caça. És quan s'ajunten els tres personatges, van ells amb una barca a l'Orca i van... Crec que hi ha una rèplica ara allí a la zona, perquè la zona on es va filmar, saps? Que es pot visitar, ja hi ha una rèplica a una de les platges i està més o menys els llocs on varen filmar a la casa on hi havia xèrif, els molls on varen filmar, les platges on es filmaren totes les escenes de setats d'estauró. Però la segona part, en Espíritu sempre estava molt interessat que es veiés sempre l'amplitud de la mà. Els sols que estaven ells tres...
Sí, immensitat, no?
Clar, i on que es duguessin a matar, però que estaven condenats a fer equip si volien sobreviure, saps? Realment la humanitat és l'únic que té, que sempre estiguem junts davant de l'adversitat. Vivim en un món que és perillós i amenaçador. El que passa és que ens han creat una càpsula de seguretat, que és la civilització, que l'hem aixecat entre tots. Però... sempre, mai la humanitat no es pot confiar en el món en el que progressa, perquè la naturalesa sempre ens podrà d'una manera o l'altra. Si no és amb un desastre climàtic, si era amb una epidèmia com va passar amb el coronavirus, que se'm va anar tot el carai, saps?
Exacte.
Tenim motius per estar una mica regirats. Jo no vull dir regirats, però sí se senten exposades i ser prudents i no pecar d'ingenus. Pues tota aquesta part final és la lluita entre els homes i la naturalesa, entre ells i el tauró. Hi ha una escena molt interessant que és quan és... perquè els moments íntims, saps? Que això està molt, molt ben filmat per Bill Butler, que és director de fotografia, que saps que moltes escenes que es feien de nit, en realitat es feia de dia, ficava un filtre especial en què es veia tot així esborronat i el que pareixia ser la lluna era sol, el que estava molt ben filtre, molt ben apagat per fer veure que era de nit, doncs escenes, feia servir aquest mateix filtre per escenes de dins del barco, quan estaven allí veient i contant-se històries, doncs quan s'assenyaven les cicatrius entre ells. Això va ser una escena que la va escriure en Howard Sackler, el guionista, completat perquè van participar dos guionistes, en Howard Sackler, que era Premi Pulitzer, però els diàlegs els va llavors rematar i els va una mica treballar més en Carl Gottlieb, un altre guionista.
Sí, sí.
Però llavors també varen comptar amb un altre guionista d'allí mateix de Silla, que era conegut perquè li va caure un rayo. Dos vegades havia sobreviscut.
Dos vegades.
Sí, en Crane Kingsbury, es deia, sí. Ell va acabar els diàlegs i a part era alcohòlic, sempre no ha vagat. Però havia completat aquella escena de diàlegs i una amb en John Milius, el que havia estat director de Conan el Bárbaro, havia completat aquella escena dels diàlegs de les cicatrius que ells s'ensenyen entre ells. I llavors també es relata que compta en Quint, el caçador de taurons, que durant la Segona Guerra Mundial un submarí alemany havia torpedejat el seu barco, van caure tots a la mà i van estar rodejats de taurons durant 5 dies i mostrava les seves cicatrius. Una escena en la que l'única en la que hi ha una confraternitat entre els tres personatges abans del desastre final i després d'allò ja ve lo terrible. El tauró que allà ataca la barca, devora... Bueno, estic feia un spoiler, però tots ja heu vist la pel·lícula, no?
Sí, bueno.
Que devora en Quint, el caçador, i llavors queda en Brody allí agafat en el palo del barco i que finalment aconsegueix matar la bèstia, no?
Li costa, però sí.
És tota una exposició de com us hem d'enfrontar les pors que tenim tots i que sempre i com els hem d'encarar per superar-les, sempre en equip, si pot ser. I també va venir moltes derivades. Bueno, volia parlar una mica dels antecedents. La pel·lícula 20.000 llegües de viatge submarino, tu que això l'has vist, d'en Richard Fleischer?
No l'he vist. I això seria 54. l'antecedent de Tiburón, dius.
Sí, perquè un dels... Crec que era responsable del pol mecànic, havien comptat amb ell, ja era un home major, per treballar en su tauró més tard. Pues, aquesta pel·lícula, si anem més enrere, en els orígens del cinema, a l'època d'en Georges Méliès, clar, darrere, ja parlant de res del segle XIX, era una època de grans avanços.
Anant molt lluny, Toni?
Sí, vaig picar amb vols. Això ho duc una mica desbordonat, perdona, que no duc tampoc un ordre molt...
No passa res.
Pues, a darrere del segle XIX, la humanitat havia progressat molt. I encara deien, si m'ha arribat el que m'ha arribat, el ferrocarril en aquella època, no?, barco de vapor i tal. On arribarà la humanitat d'aquí 100-200 anys? Això va donar pau a ciència-ficció. I el cinema, que era un avanç tecnològic d'aquella època, era la primera vegada que amb un director com en Georges Méliès posaven en escena aquests somnis escenificats, com era Viatge a la Lluna d'aquella època, saps? I 20.000 llegües de viatge submarino té molt de Méliès, d'aquesta posada en escenes coloristes, a part produïda per la companyia Disney, com no podia ser menys, escenificar aquests somnis, aquesta fantasia amb imatges reals, no? Amb una pel·lícula d'aventures fantàstica, però també amb especulació científica, perquè els submarins avui en dia són una realitat.
Clar.
I és una pel·lícula, ja parlant també de bestioles marines, aquí ven de tota mena, ja ve una primera bestiola amenaçadora, no? Que és el pol que intenta rompre el submarino, no? I que tenen que lluitar contra la bèstia, en Kirk Douglas, que és en Ned Land, que és el caçador de balenes. Llavors també el actor Paul Lucas i Peter Lorre, que són el científic i el seu criat que l'acompanyen, el capitán Nemo, James Mason, que gran personatge. Fixa't que la pel·lícula no et conta realment el seu passat. És traumàtic. Deve ser traumàtic, perquè salvar un home completament introvertit i amargat, que passa hores tocant a sorga, no? Les profunditats de la mà, clar, és un home que deu tenir un passat terrible, que la pel·lícula bàsicament et suggereix, no? Però que és un personatge que té moltes capes, una gran riquesa interior, però que la pel·lícula només t'ho suggereix. I que això sí que fa el personatge també molt, molt interessant. En Kirk Douglas, bueno, festiu, no? Allí tocant el seu ukelele i s'afoca els apunts una mica còmics que té la pel·lícula, però una gran pel·lícula d'aventures que no ha perdut gran cosa en sus anys. Llavors després una altra que podríem comentar, per exemple, la de Moby Dick.
Clar, també un altre gran símbol del cinema, no?
Saps que es va fer Canàries, la pel·lícula?
Això no ho sabia.
Sí, es va fer Canàries. Jo traia moltes càmeres fora i es bitxo aquell que, no sé, devia ser de...
Alguna illa en concret o una mica de veure tot l'arxipèlag?
No ho sé, igual davant Tenerife, no ho sé, la veritat que no ho sé. Però va, era per allí. Que en John Huston va descobrir, va llegir la novel·la quan tenia 16 anys i diu que ja es va enamorar i va voler dur a terme aquell projecte. Llavors deia que quan va veure Tiburón s'arrepentia molt de no haver fet, m'ho va dir com si fos Tiburón, perquè la va fer massa literària. Va voler adaptar massa a la pel·lícula seguint els patrons de l'obra literària. Encara i tot és una gran pel·lícula.
Estem escoltant la banda sonora ara mateix.
Aquí és el protagonista, el Capitán Ahab, que interpreta en Gregory Peck, que se llença en ratlla perquè deien que es pareixia massa en Abraham Lincoln i que deien que havia d'haver triat un altre actor. Rossega tota la tripulació d'Espequot a caçar aquella balena que li va arrencar una cama. Clar, és una caça per rancor, una caça per venjança. Entonces, clar, regna un ambient depriment en el barco, perquè tots els mariners tenen que anar darrere de caixa bèstia només per donar-li una mica el gust de venjança del capità, que és un home, de fet, ja trastornat. L'escena final, quan en Gregory Peck mor, saps, que ha fermat a la balena, no sé si que recordo que l'hagueu vist, quasi s'ofega, eh?
Sí, en gravant pel·lícula.
Sí, sí, sí. Que crec que el final, així tal qual, no estava en el seu llibre. Això va ser una cosa que va perdre un final més dramàtic en John Huston. Els colors, si t'has fixat els colors de la pel·lícula, són així com una mica apagats, morts, quizá va consonant-se en tot l'ambient d'ànim que regna en sa pel·lícula. I ell deia en Huston que era perquè volia que s'assemblat seguint una mica uns gravats que havia les planxes de metall dels barcos quan estaven decorats, saps? Una flipada, però ell deia que volia que tingués aquest to de color sa pel·lícula. Una pel·lícula que vaja, entre el color i el gris, no? És una mica una pel·lícula així com bastant grisa, sí, aunque sí. És de color, la veritat. Hi ha un detall que un dels personatges, el caníbal Kikwek, era un condes que ho feia, saps? I que va fer un paper bastant, bastant, bastant memorable a la pel·lícula, que és el personatge que tindio que surt a la pel·lícula. És un dels antecedents que parlàvem de bestioles marines, que podem recordar que parlant de Tauró. I un altre, per exemple, tenim la pel·lícula d'Orca.
D'Orca.
D'en Dino de Laurentiis.
Ens queden dos minutets, no? A veure Orca que ens
contes. Ràpid. Orca és una pel·lícula molt ecologista que el protagonista, el capità Nolan, en Richard Harris, gran actor, ell a una caceria mata tota la família de l'orca i l'orca es venga. És el contrari, ara la balena és la que es vol vengar de l'home, no? Sí. Ell queda acorralat a un poble per ahir, per un poble d'esquimals, de pescadors, i ell, pues, clar, té que patir el rebuig del poble perquè diuen que des que ha arribat no poden pescar perquè l'orca li està matant tota la pesca, però tampoc pot sortir a la mà perquè l'orca l'està esperant.
Està atrapat, així.
Està atrapat. Hi ha grans actrius com na Vanessa Redgrave, llavors també na Bo Derek. I és una gran pel·lícula que podia haver triomfat al cinema, saps? Podia haver triomfat, però va ser un fracàs de taquilla. Malauradament va ser un fracàs de taquilla, perquè Tauró, la sombra era, diguem, molt, molt allargada, saps? No, perdona, no era... Ara que he mirat una mica la xuleta. Xaló Rampling, no era Vanessa Redgrave. Xaló bueno, Rampling.
Et permetem aquesta fallada, eh, Toni?
Xaló Rampling. Una pel·lícula que ja t'he dit que hauria sent molt més... hauria quedat més serratina dels espectadors si és que Tauró no hagués set tan recent, perquè és una gran pel·lícula també d'aventures. Finalment, molt ràpid, Piranha, d'en Joe Dante, que és la pel·lícula de la factoria Corman. En Joe Dante havia treballat per en Corman fent molts de tràilers. Però llavors, com li pareixia un home dirigint eficaç i resolutiu, li va dar aquesta feina. Pensava que en Corman era un tacanyo. I les pel·lícules havia que fer-les totes en quatre dies i en quatre duros, saps? I en seguida estrenar i treure-les el màxim benefici possible. Pues aquesta la va rodar en 10 dies, va costar $60,000, però va recaudar més de 700,000 en 30 dies. La van rodar a Texas i clar, els bitxos, les piranyes, eren com joguines d'una fèria, no es movien, però en Phil Tippett, el responsable de efectes especials, en Phil Tippett i en Rob Bottin, saps que era fill d'Enric Baker, el responsable de les efectes especials de pel·lícules aquestes de dinosaurios i de Simbad el Marino, que es movien amb stop motion.
Sí.
Pues, amb aquests pocs mitjans van donar-li molta autenticitat a les piranyes, que també surten suggerides, vale, i ja saps.
Molt bé, Toni, ho hem de deixar aquí avui, em sap molt greu tallar-te. Molt interessant això de les bestioles marines, la veritat que el cinema està molt nutrit d'aquestes bèsties i segurament seguirem veient pel·lícules.
Hi ha que recuperar-les. Mireu a les plataformes, que és un bon moment per disfrutar cinema a la fresca a casa.